L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10 i mitja. Avui en l'entrevista hem convidat a l'Albert Bozas de la Societat de Caça La Cala i a Jordi Cabré, que és veterinari i a la vegada gestor cinegètic, que d'alguna manera assessora i té relació amb aquesta societat de caça. Benvinguts a tots dos i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
El passat cap de setmana va tenir lloc un acte on es va parlar del repoblament dels conills al coto de caça de l'Ametlla. Això vol dir que s'està treballant per millorar el que hi ha, que el conill al coto passa per un problema. Per què s'organitza aquesta activitat el passat cap de setmana?
Bueno, podríem dir que de fa un parell d'anys cap aquí lo conill sí que comença a ser una miqueta escàs en el que és la seva densitat de població, i tal com està muntat avui lo sistema de tant de caça com de cultius, i lo conill rep bastanta pressió, ja sigui malalties, i pues, bueno, ha arribat un punt que sí que mos hem de ficar una miqueta les piles per tal de poder recuperar-lo, perquè sí que és veritat que fa un parell d'anys cap aquí que s'ha notat molt la baixa densitat d'aquests animals.
Això suposo que que ho heu vist, ho heu notat amb les últimes temporades de caça, no? És a dir, heu avaluat els resultats i heu vist que la seva població és baixa.
No hem fet un cens com Déu mana, però sí, de fet, els caçadors quan sortim a caçar, o sigui, se percep, és fàcil veure que la densitat és baixa.
Quins són aquests tipus de pressió que rep el conill?
Bueno, això
a part del caçador, diguéssim, a part
no,
de que...
No, he anat veient durant els últims anys que hi ha hagut una baixada important amb el número de no hi ha de captura, sinó el fet de trobar conills pel terme, no? I quins són els problemes més greus que hi ha? Doncs principalment són les malalties, però hi ha hagut un increment molt gran del que es diu els depredadors. No hi ha tant depredadors com poden ser per àguiles o coses d'aquestes, sinó més aviat també molts gats que hi ha assilvestrats, molts gossos assilvestrats i, bueno, guineus. Llavors no es tracta tampoc de... Aquesta és la segona causa principal, i després la pressió cinegètica, però la pressió cinegètica realment a la cala no hi ha moltíssima pressió cinegètica.
Per tant, seria per una banda la pressió cinegètica, és a dir, la caça,
sí,
i per l'altra aquests depredadors, no?
Aquests depredadors, que sobretot el que es veu és molt important, fora els gats assilvestrats, que provoquen una miqueta de desequilibri ecològic.
Aquestes espècies, gats assilvestrats, guineus, estan controlats, no estan controlats? Quina és la gestió que es fa d'aquests animals?
Dins de la natura hi ha un control i un equilibri que vindria donat, doncs, que sempre ha estat. Per exemple, aquí a la cala hi ha una cosa que tots els ecologistes estan molt orgullosos, que hi ha parelles d'àguiles coabarrades nidant. Evidentment, aquest animal és conill dependent. Guineus tota la vida n'hi ha hagut, però si aquí fomentem que de cop i volta en surten una sèrie de gats i gossos silvestrats que no tenen res a veure amb l'equilibri ecològic, fan un desequilibri i ocupen l'espai, doncs, del que fan els depredadors naturals, i al temps baixen molt la població de conills.
Clar, és a dir, i és un efecte que va en contra, perquè clar, com a consumidors de conill, evidentment, no només els caçadors els maten, sinó que totes aquestes espècies per alimentar-se, i això fa baixar la quantitat de conills o la reproducció.
Això normalment acompanyat, sobretot de les malalties, fa baixar molt el cens, la població de conills. Moltíssim, el té molt, molt al límit. Llavors, evidentment, com a rebot, els caçadors no troben conills, i com a rebot, les àguiles en un determinat moment poden abandonar els seus nuclis de cria.
Per tant, afecta a l'activitat cinegètica, però també afecta en aquest cicle de vida d'aquesta espècie d'àguiles, no?
Sí, sí, és tot un equilibri biològic, és un ecosistema.
Solucions?
A veure, solucions, el que es va proposar durant la reunió, el que es proposa és fer una gestió una miqueta integral, que és, en primer lloc, intentar controlar aquests predadors que no són salvatges, intentar controlar dins del que es pot la malaltia del conill i sobretot una gestió bona a nivell del medi ambient, que és fer sembrats, posar punts d'aigua i fer refugis pels conills, que es diuen majanos o badrunes, per fomentar la repoblació del conill.
Albert, potser hauríem de parlar una miqueta més clar, perquè de quina manera es controlen aquests animals assilvestrats? Suposo que...
Home, és difícil controlar-ho, és difícil. Pel que fa a les guineus sí que Medi Ambient, o sigui, el Departament de Medi Ambient té uns censos fets, no?, que els fan els agents rurals, i pues, bueno, tampoc és que siguin massa fiables ni massa fidels a la
realitat,
a la informació que donen, però pues, bueno, tenen cens i els controlen. El que és animals domèstics assalvatgits és molt difícil controlar-ho, és molt difícil, i censar-ho, pues, la veritat és que tampoc no es pot censar. Controlar-ho, pues, bueno, en teoria és competència directa municipal. En aquest cas, pues, bueno, l'únic que podem fer és pues, per mitjà de l'Ajuntament, en aquest cas pues, la Societat de Caça, podem arribar a fer alguna cosa, o sigui, amb els permisos pertinents, per suposat. Se fiquen gàbies trampa per tal d'agafar gats i gossos i s'han de portar a les gosseres municipals i, bueno, i gestionar-los com se gestionen normalment els animals domèstics.
Per tant, serien dues coses diferents. Per una banda, les guineus, i per l'altra, el que serien animals domèstics assalvatjats, gats i gossos que estan fora de control i que, mentre una cosa seria responsabilitat municipal, l'altra seria responsabilitat de medi ambient.
Sí, jo et contesto. El control de predadors sempre ha de ser d'una manera racional i no pot ser mai d'una manera massiva, i ha de ser d'una manera el més humanitària possible. El que
és a dir, no podem començar a matar guineu que trobem
no
pel
podem
camp.
Començar a matar guineu, no podem començar a tirar veneno, no podem començar a posar llaços, no. Tot això evidentment està molt regulat i no es pot fer ni s'ha de fer. La cultura d'un poble, doncs, evidentment no ens hauria de permetre. Llavors hi ha mesures de captura selectiva.
Ara bé, no? Sempre hi ha la... Molt bé.
Sempre pot sortir algú, però bueno, no en tot arreu i en totes les coses hi ha gent bona i gent dolenta, però en principi està molt ben regulat. Llavors hi ha una cosa que es diuen trampes selectives, amb el qual tu poses una trampa. Si t'entra un gos que és d'un pagès, evidentment no li passa res, obres la trampa i marxa, perquè l'animal no es mora ni passa res. Llavors, al moment que entra un animal que pot ser un gat assilvestrat, que no té, evidentment, tots els gats i tots els gossos tenen l'obligació de portar un xip, una identificació, i no està identificat i no hi ha res, llavors se l'ha de portar amb una gossera municipal o amb una gossera comarcal i d'aquí donar-li la gestió de donar-la amb altres propietaris o fer el que s'hagi de fer. És una competència exclusiva de l'Ajuntament.
És competència exclusiva de l'Ajuntament.
I el que són guineus, en principi es fa un cens i es donen un tipus de... A veure, la guineu entra dins de l'espècie de caça menor, és una espècie de caça. Llavors, el medi natural, quan veu que hi ha un excés de guineus, que hauria un problema d'equilibri ecològic, doncs llavors donen uns permisos per caçar-la. De la manera que ells determinen, ja sigui amb esperes, de la manera que siguin. Però mai serà ni amb llaços, ni amb verins, ni coses.
I suposo que deu haver també la diferència de criteri de que no es deuen posar mai d'acord caçadors amb administració, de si n'hi ha poques, si n'hi ha moltes o si hi ha les que hi ha d'haver, no?
Hi ha unes maneres objectives de comptatges que estan aprovades a nivell, diríem, quasi que diria de europeu, que és a través del que tu pots veure amb uns quilòmetres fent un seguiment amb el cotxe i a nivell dels excrements, i amb això per hectàrea s'extrapola i saps més o menys la població que hi ha. I és una cosa bastant objectiva, que sí que en aquest punt se pot posar d'acord tothom.
Conclusions a les que vau arribar després de l'acte d'aquest dissabte.
Bueno, les conclusions la veritat és que van ser bastant positives. Vam convocar també, vam convidar a la conferència al president del Perelló, el president de l'Ampolla, va vindre caçadors de Montbrió, de Montroig, i bueno, un dels punts més importants que, vaja, al meu punt de vista, vam arribar a un acord, va ser que tant el president del Perelló com el president de l'Ampolla, en aquest cas també el president d'aquí de l'Amella, vam quedar que ens reuniríem, que bueno, després de veure la, la... Disculpeu un segon, xiquet, ho sento. Una vegada vam acabar la conferència vam estar parlant així en petit comitè i vam decidir que ens podríem reunir per tal de bueno, inclús en Jordi, per tal de portar el pla integral este que vam acordar allà a la reunió, portar una miqueta en consens dels tres cotos, ja que estem, bueno, que som veïns i que intentarem fer les coses, diguéssim, una miqueta en equip, doncs, vale? Tant l'Amella, Perelló com Ampolla.
Aquest fet de reducció de l'espècie al nostre coto ha sigut també habitual en altres cotos del voltant? Perquè suposo sí. que les mesures, és a dir, les pressions deuen ser si fa o no fa les mateixes, no?
Sí, en principi hi ha els mateixos problemes en tot el voltant. Llavors, molt important també es va recordar col·laborar amb l'Ajuntament i ajudar la Societat de Caçadors a l'Ajuntament, i l'Ajuntament col·laborar amb la Societat de Caçadors amb les espècies assilvestrades, amb els animals domèstics assilvestrats, i fer una important millora amb el medi natural, amb el fet de fer més sembrats, punts d'aigua i sobretot punts de cria de conill i refugis de conill.
És a dir, aquesta seria el resultat d'aquesta reunió, no? És a dir, després també, digues.
L'últim punt que també, perquè els caçadors vam acordar, l'època reproductora del conill comença més aviat al mes de gener, finals de gener, començaments de febrer, i vam acordar amb els caçadors reduir la temporada de caça i procurant respectar els últims dies i el començament de la cria d'aquest animal, amb el qual ajudar una miqueta també per part dels caçadors i disminuir la pressió cinegètica. Vam acordar aquests 5 punts, o 4 o 5 punts, com a fer una gestió completa de tot.
Per tant, aquestes serien les decisions arran de tot el que es va escoltar l'altre dia, no? És a dir, reduir els extrems abans i després la temporada, sembrats, llocs en què puguem veure bases, etc., i llocs de cria, no?, també.
Sí, bueno, en principi, Franquín, el que seria els punts d'aigua i el menjar i els sembrats,
això ja es fa.
Sí, són coses que es fan de fa molts anys ja. El que sí que també vam treure com a conclusió després de fer la conferència esta és treballar, o sigui, el que hem dit de la gestió integral. No només treballar en punts d'aigua i menjar, sinó punts d'aigua i menjar, intentar reduir alimanyes, doncs, en aquest cas doncs, guineus o gossos i gats, fomentar també els caus dels conills, els vivers, els majanos, i en conclusió és fer la gestió integral, perquè el que és els punts, o sigui, els 5 punts que hem estat aquí explicant durant molts anys s'han anat fent, però potser de forma individual, potser en fèiem 2 o 3 i no vam acabar mai de fer els 5 punts dels que hem parlat. La conclusió, doncs, si fiquem en marxa i reforcem els 5 punts dels quals hem estat parlant aquí, pensem que ens anirà perfecte per a poder tirar endavant el que és el conill salvatge.
Ens deixem una cosa molt important que vam acordar de fer. Evidentment els animals avui en dia cada any se fan repoblacions de conill.
Molt bé, anava a dir, junt amb la compra o adquisició de conill.
Cada any
se
fan repoblacions de conill.
Sí.
El que passa és que les repoblacions de conill realment no funcionen. No funcionen perquè hi ha moltes malalties, tothom coneix la mixomatosis, una nova que es diu pneumonia vírico-hemorràgica, que va aparèixer aquí cap a l'any 88. Avui en dia hi ha un concepte que és fer nuclis del rendiment, que es concentren molts conills en un nucli petit, i aquests conills fan que reprodueixin i el reproduir entre ells se van autoimmunitzant, amb la qual tu llavors alliberes conills del terme sense fer vacunacions, i en teoria són conills que porten una immunitat molt elevada i molt bona. Llavors també procurem crear un nucli d'alta densitat aquí a la cala per no tindre de comprar sempre conills amb cotos de Basset, a Ciutat Real, on hi ha sobrepoblacions, però el fet de capturar-los allà baix, transportar-los cap aquí dalt i alliberar-los provoca molt estrès i que les repoblacions no siguin molt efectives. Llavors, procurarem crear aquest nucli d'alta densitat de conills.
Totes aquestes mesures, de cara a la pròxima temporada, ja es veuran efectes
no,
positius?
No, en principi són unes mesures que començaran a treballar a l'octubre, no aquesta temporada, de la temporada de l'any que ve, i no es veuran fins d'aquí 3 anys.
Molt bé, pues escolteu, que vaiga bé tot això, a veure si repoblem de conills, a veure si tenim els caçadors contents i també a veure si, bueno, tot aquest, no, aquest cicle que comentaves, pues pot tornar a refer-se una mica. I en tot cas, bueno, anirem parlant dels resultats i de totes aquestes mesures que es vagin aplicant, no?
Bueno, sí, esperem que sí. De totes maneres, tindre els caçadors contents últimament és bastant difícil. És bastant difícil. Les dues últimes temporades han sigut bastant dolentes. Han sigut bastant dolentes.
L'important és la reacció, no? Vull dir que, sí, que es reaccioni, sí, sí, i que es tirin endavant mesures per poder millorar, no?
Sí, bueno, ara estem pendents de la Junta General de Socis, que, clar, o sigui, fer tot això que estem dient aquí suposa unes
despeses... Està supedit, molt bé. I tot està supeditat, molt bé.
Hem de sotmetre-ho a votació, i si el soci, que esperem i suposem que no es tira ningú en contra, de fet estem treballant ja en un nucli d'alta densitat, però pues, bueno, estem fent coses que no suposen tampoc massa despesa ni massa gasto. Una vegada que s'hem aprovat en Junta General... el fet de tirar endavant el projecte este, doncs, encara així era quan començarem a treballar més intensament, i tal com diu Jordi, doncs, hasta d'aquí un parell de temporades com a mínim no començarem a veure els resultats.
Quan teniu intenció de fer l'assemblea amb els socis?
L'assemblea es farà a mitjan juliol. A mitjan juliol.
Pues molt bé, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Albert, i fins a la pròxima ocasió.
Encantats. Bon, merci.
L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9:30 de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10:30.